Ens acompanya l'alcalde accidental, Carles Brugueroles, en aquest cas també tinent d'alcalde d'Economia, Coneixement i Organització. Gràcies per ser amb nosaltres.
Bon dia, un plaer.
Començarem a parlar d'aquesta primera polèmica del mandat, senyor Brugueroles, que va ser aquest augment inicial de sou, que hem xifrat amb un 17% de regidors, assessors i grups municipals. Vostès ho justifiquen amb la necessitat d'actualitzar l'escala retributiva per fer-la competitiva i situar-la al nivell adequat per un ajuntament, s'entén, de 100.000 habitants. A veure si podem traduir a la ciutadania doncs, això com ho podem explicar i que quedi clar doncs, en virtut de per què s'han pres aquestes decisions només començar el mandat.
Molt bé. El primer que poso en qüestió és aquest 17%. Al final, un govern és la suma de... les retribucions d'un govern són la suma de les retribucions dels càrrecs electes més els assessors, diguem-ne, que depenen directament d'aquest govern i que són designats per confiança política, per confiança professional, no? I això, jo no em cansaré de dir-ho, que la previsió és que no creixerà més d'un 6,2% en termes de cost anual respecte dels salaris del mandat passat. I aquesta és la realitat, no? Nosaltres el que s'ha fet que és, doncs, és recuperar la normalitat salarial d'aquest ajuntament que havia tingut doncs, fins al mandat passat. El mandat passat és veritat que hi va haver una davallada important, suposo que era una davallada imposada per la CUP, no? En aquell moment aquell govern doncs, va decidir doncs, d'avaluar no? o reduir clarament els salaris dels càrrecs electes, i és una decisió que vam prendre, que nosaltres doncs, en el seu moment la vam valorar, la vam respectar, però el que hem fet és recuperar, i no al 100%, doncs l'escala retributiva que hi havia abans del mandat passat. No? De fet, l'alcalde, Josep Maria Vallès, ara està cobrant menys del que cobrava l'alcaldessa a finals del mandat 2015-2019, no? Malgrat la inflació que hi ha hagut, etc. No? Bé, s'han pres una sèrie de decisions respecte de l'escala retributiva, com havia de ser, la distribució entre alcalde, tinences d'alcaldia i regidories, i la qüestió dels assessors. No? A diferència del mandat passat, per exemple, nosaltres comptarem amb un menor cost de la partida dels assessors de confiança política. Jo crec que aquest és un tema que també el vull posar en valor, perquè al final la gent no li agrada, no? La gent vol electes, vol, jo crec que tothom entenem que hi ha d'haver un cert staff, no? de proximitat política als òrgans de govern, però que sobretot el que necessitem són professionals directius, que això és l'aposta clara d'aquest govern, no? Que és recuperar la capacitat professional d'aquest ajuntament per ser capaços de fer el que hem de fer, que és proveir molt més amb molt menys.
Per tant, podríem dir que aquest augment de sou doncs, és compatible també amb l'escenari de forat econòmic que vostès advertien abans d'entrar a govern.
Bé, escolta, de vegades es diu no, que de vegades les coses que tenen molt baix preu surten molt cares, no? No vull fer cap analogia que sigui injusta ni inadequada, eh? Però al final sí que és veritat que els bons professionals i els que aportaran més sovint doncs, requereixen un... En fi, que tinguem una escala retributiva que sigui competitiva. També ho haig de dir, jo he format part, diguem-ne, del nucli de persones que estaven conformant la llista electoral de Junts per Sant Cugat, i que de vegades doncs, vas a buscar persones que tenen no només la qualificació professional, el recorregut, etcètera, no? sinó que tenen moltíssima il·lusió per proveir el servei públic que en fi, que això va d'això, no? Va de servir la gent, no? Però que quan planteges les condicions salarials de l'Ajuntament, doncs diuen, ostres, perdo massa. Afectaria massa la situació de la meva família i que per tant això també ho haig de posar sobre la taula. Hi ha una part del talent que tenim local que tindria tota la il·lusió del món i les capacitats per aportar i per formar part diguem-ne dels equips de govern que no ve perquè aquest ajuntament paga massa poc o, i això també passa amb l'staff directiu, doncs que hi ha ajuntaments que, més petits que Sant Cugat, que paguen millor i per tant estem perdent talent, no? Bé, aquestes són coses que també hem de posar sobre la taula, no? Jo crec que tot és discutible, jo ho entenc, i és un tema que és fàcil, diguem-ne, valorar des d'una perspectiva una mica demagògica, si un vol, no? Però bueno, la qüestió és, el mandat passat es van prendre una sèrie de decisions que van trencar una inèrcia que venia de molts anys, de la qual van formar no només part els governs de Convergència i Unió, sinó també tots els partits que van formar part dels successius governs, i era, havia sigut Esquerra Republicana, havia sigut el Partit Popular, també hi havia sigut el Partit Socialista, i escolta, en aquella etapa doncs, es discutia, però no hi havia, diguem-ne, aquella acritud amb la qual s'ha tractat aquesta qüestió en aquest moment, no? S'utilitzen paraules d'increments desmesurats, etc. Jo crec que això està fora de lloc. O sigui, clarament, els percentatges d'increment no estan... diguem-ne, informant sobre un increment desmesurat dels salaris. No és la realitat. Però bueno, jo ho entenc, això forma part del joc polític i ja està, i endavant tu.
Evidentment, doncs, les crítiques doncs, venien amb molta acritud, com diu vostè, no? Doncs, per part del PSC, de la CUP, doncs, d'altres formacions, i en aquest cas doncs, Esquerra, suposo que com a socis de govern i també donada la situació, és qüestió de tirar doncs, aquest augment inicial, com diuen vostès, i a veure com evoluciona.
Jo en el cas de la CUP ho entenc, és que forma part de la seva filosofia. Ells, de fet, cobren menys del que se'ls hi paga, perquè la resta doncs, la porten, jo no sé si al partit o a entitat, no? I és una manera, però bueno, també la societat, que ja és madura, no? Ha de decidir si creu que els dirigents de l'institució que governa la ciutat han de ser persones que cobrin 30.000 euros o 25.000 euros, no? Bueno, això cadascú ha de prendre les seves decisions. Nosaltres creiem que hi ha d'haver, és a dir, que un ajuntament de primer nivell ha de ser capaç de retribuir adequadament tota la seva plantilla, no? Tota, i també els càrrecs electes, naturalment, no? Bueno, però això és discutible, jo ho entenc, eh?
Volia preguntar-li, ja que parlem d'aquell forat, més i mig de govern, vostè podria fer una primera radiografia de com tenim les arques municipals? El ple va parlar, el darrer ple, d'una mala previsió d'ingressos de l'anterior executiu, va dir, que impedirà, i cito textualment, implementar el programa en plenitud.
Sí, sí. La situació és molt negativa. Jo no he vist mai una situació com l'actual. Mai. Ni quan he format part del govern ni amb les etapes precedents, jo sempre he anat seguint l'actualitat municipal, mai he vist una situació com l'actual. Però això no estic dient res de nou, eh? No, o sigui, jo no vull fer allò de ens hem trobat, no, és que ja ho sabíem, que la situació era molt negativa, ho havíem vingut denunciant durant bona part del mandat precedent, i en essència ve doncs, perquè l'Ajuntament ha vingut incrementant la seva despesa estructural, diguem-ne, sense incrementar els ingressos estructurals, no? I això naturalment doncs, va creant una distància, un gap, diguem-li com vulgueu, una diferència, no? Un forat, que és la paraula que hem vingut utilitzant durant bona part del mandat passat, que en fi, que tard o d'hora això havia d'esclatar. Doncs fins ara com s'ha vingut sostenint això? Doncs perquè arrel de la pandèmia la normativa legal, no? Les lleis d'estabilitat pressupostària estan parcialment suspeses. I aleshores aquest Ajuntament ha pogut anar incorporant una cosa que es diu els romanents per anar cobrint aquest forat, no? Però això s'acaba, ara 31 de desembre ja no es podrà fer, i per tant tenim un problema majúscul, eh? No, jo no vull ser d'allò. Per què? Perquè hi ha despeses que havien de ser-hi al pressupost i no hi són, i perquè hi ha ingressos que són al pressupost però estan clarament inflats respecte del que és la realitat. I això és el pressupost del 2022. En 2023 el govern anterior ja ni tan sols va ser capaç, diguem-ne, de presentar una proposta perquè era impossible de quadrar, no? I a més, clar, com que hi ha increments de despesa segura, perquè creixen les nòmines, creixen els tipus d'interès, creix el cost de les despeses energètiques, doncs la situació estava més greu. Doncs nosaltres el que demanàvem era de fer-ne previsió de tot plegat, no? L'anterior responsable, en Pere Soler, fa uns mesos, no?, deia, a la vista de la liquidació del 2022, que va ser amb dèficit, que va ser, en fi, la pitjor liquidació que jo he vist mai en aquest Ajuntament, no? I que ara estem en situació de pla de sanejament a l'Ajuntament, doncs deia, hem de fer un ajust, una contenció, deia ell, no?, de 7,7 milions d'euros. I durant el seu mandat ell va ser capaç tan sols de portar unes retallades, perquè és del que estem parlant, de 1,7, no? I els 6 milions restants els va deixar per endavant. Bé, i aquesta és la realitat, no? La realitat és que aquells 7,7 milions d'euros era una previsió superoptimista, o sigui, realment cal ajustar molt més, i que fins i tot de l'ajust que ell va posar sobre la taula només va ser capaç d'arribar a aquest 1,7 milions d'euros, no? Per tant, ara tenim una situació molt complicada, perquè l'Ajuntament, amb els ingressos reals que tindran, no pot ni de lluny fer front a les previsions de despesa. Això vol dir que perilla allò essencial? No. També vull ser clar, És a dir, les nòmines, tot allò essencial, no perilla. Però tot allò que no és, perquè ens entenguem, vida o mort, doncs haurem de fer una reflexió. Estem fent una reflexió profunda i serena de què és el que podem fer, no? També vull situar aquesta qüestió molt clarament amb el que en diem amb l'administració pública, amb el que és el pressupost ordinari, el pressupost corrent, que va per una altra banda diferent del de les inversions i l'endeutament. Això suposo que ara en parlarem, no? Però el problema el tenim amb l'ordinari, no? Per tant, la despesa ordinària està clarament per sobre del que hauria d'estar i els ingressos ordinaris estan, diguem, seran molt inferiors als que estan previstos al pressupost. Per tant, aquí tenim una situació difícil, que l'arreglarem, però que tindrà conseqüències. Vull dir, tampoc no ho vull amagar, eh? Hi haurà conseqüències, es notarà. Diguem, amb la capacitat de l'Ajuntament de tirar endavant i de prestar el que ve prestant, es notarà. I per tant, amb això és el que estem treballant, no? La nostra previsió és al setembre és a explicar una fotografia ja ben concreta i detallada de quina és la situació, però sobretot mirant endavant, eh? I escolteu, això ho revertirem i ho remuntarem fent, doncs, tota una planificació que estem treballant en el llarg termini, en el curt, en el mig i en el llarg termini.
Llavors, senyor Brugueroles, diu que la situació és greu, però que se'n sortiran, que no perillen els serveis bàsics, però que hi haurà conseqüències. En aquest estiu de reflexió estem parlant de que inevitablement es tocaran les ordenances fiscals?
Les ordenances fiscals es tocaran, però no per posar impostos, és el nostre compromís. Nosaltres hem dit que no posaríem la pressió fiscal i, per tant, ho farem. No, la ciutadania no té per què pagar-ho, això en forma de més impostos, en un context, a més, que és complicat. I, per tant, el nostre compromís és de no apujar la pressió fiscal.
Llavors, vull dir, aquests ingressos, doncs, per on vindran, senyor Brugueroles?
Bé, és que potser, si es tracta d'ingressar més, o sigui, aquí el que es tracta és de fer més amb menys. Això és, ja sé que és una frase que sembla fàcil, i dius, com es pot fer i tal? Bueno, escolta, hi ha un munt d'exemples, nosaltres ho vam fer en etapes passades, i ara el que hem de fer és intensificar-ho, això, no? Al final del que es tracta és que les coses que han de passar, que passin, eh? I si ha de ser col·laborant amb la societat civil, mobilitzant recursos, mobilitzant allò que calgui per fer-ho, doncs ho farem. Si ha de ser optimitzant la capacitat del nostre ajuntament de captar recursos públics supramunicipals, doncs ho farem. Són coses que no venen de nou i que no és física quàntica. Al final són coses que ja hem vingut posant sobre la taula quan estàvem a l'oposició. Nosaltres hem dit que el nostre ajuntament ha desaprofitat clarament l'oportunitat dels Next Generation i que per tant hem d'anar molt més enllà, que hem de fer un munt de coses, també a títol de reordenació, de reorganització interna, no? Hi ha colls d'ampolla que sembla que siguem incapaços de solventar, no? En l'àmbit de la contractació, en l'àmbit de, en fi, diversos aspectes que frenen la dinàmica econòmica de la ciutat i per tant també la de l'Ajuntament, eh? Doncs hi ha molts àmbits de millora que ja hi estem treballant i que els concretarem, els explicarem de manera transparent, en fi, posant sobre la taula, doncs, una planificació que estarà a la vista de tothom i que podrem anar fent seguiment i avaluant.
Llavors haurem d'esperar al setembre per saber si ens toca la butxaca.
Ah, efectivament.
D'acord, ho hem intentat. En qualsevol cas...
No, però ja us avanço que no hi haurà posada d'impostos. No hi haurà posada d'impostos. Això ja era, és un compromís electoral i el complirem. I, per tant, el repte és doble, eh? És ajustar, doncs, aquesta situació tan complicada que vinc dient, intentant afectar el mínim i fent mesures el més innocues possibles. Però és possible, i ho farem.
Perquè la plusvàlua, el fet de que el principal font d'ingrés de l'Ajuntament, això és un context econòmic insalvable, sí. Suposo que imaginació al poder.
Imaginació al poder, sí. Les plusvàlues, ja sabeu que han canviat la seva ordenació, que era unes decisions estatals que es van prendre el 2021, i que per tant ens hem d'ajustar a un nou context, doncs ho hem de fer.
D'acord, jo volia preguntar-li també com anirà el capítol d'inversions, perquè jo entenc que no tocaran la butxaca del ciutadà en quant a impostos, intentaran fer, doncs, meravelles a l'hora de tenir els ingressos, però amb aquelles inversions necessàries per la ciutat, això significa que aquest pressupost contingut que tindrem significa que haurem d'esperar una mica més per tenir certes coses, certs equipaments...
Aviam, en aquest mandat jo crec que tenim alguns grans equipaments, que alguns ja estan en marxa, com el complex aquàtic de Mirasol, per exemple, però n'hi ha d'altres que s'han de posar en marxa, no? La Mirada, la Unió, el pavelló de Roquetes, i altres, la Biblioteca Central Urbana. Per tant, hi ha grans projectes que alguns ja estan en marxa, torno a dir, però que altres arrenquen des d'un punt, diguem-ne, menys avançat, no? Que nosaltres el que estem fent ara és construir la planificació econòmic-financera de l'Ajuntament, torno a dir, en el curt, al mig i al llarg termini, no? I aquests projectes que són clarament plurianuals, doncs el que hem de fer és posar-los sobre la taula i calendaritzar-los en funció d'aquesta realitat econòmic-financera. Però els farem, els tirarem endavant. Insisteixo en una cosa que deia a la pregunta anterior, no? És el problema el tenim sobretot amb l'ordinari. L'ordinari no, és la part que no és la inversió. A la inversió, el problema sobretot el tenim amb la capacitat executiva. Aquest ajuntament sempre ha tingut un problema, diguem-ne, per executar amb un percentatge raonable el capítol de les inversions. Però això s'ha agreujat moltíssim els darrers anys. Moltíssim. Doncs això ho hem de solventar també, no? I per tant, jo crec que sí, que podrem presentar una planificació de les inversions previstes per aquest mandat i més enllà, que serà solvent i que serà realista.
I els proveïdors, en quin termini els estem pagant actualment?
És que el problema no és la tresoreria, és el pressupost, de moment. De moment el problema no és la tresoreria. Per tant, si no paguem prou ràpid, és perquè no ens hem organitzat prou bé. Però les darreres dades que tenim són encara del mandat passat, són dades més o menys correctes, que voldria millorar-les, això sí.
Parlant de números i de deutes, Nació Digital donava dades recentment a Sant Cugat a finals de 2022 i xifra aquest deute de 61,3 milions d'euros. No sé si podria actualitzar una miqueta aquesta dada, trobar-nos a mitjans de 2023 i saber si l'Ajuntament optarà per endeutar-se a l'hora de fer front una mica a la situació econòmica.
És possible, o sigui, l'endeutament anirà en funció del pla d'inversions, perquè el deute que té l'Ajuntament serveix per finançar inversions. El deute a curt termini, que és de pòlisses de crèdit i tot això, aquest Ajuntament no n'està fent servir i no, la previsió no és que n'haguem de fer servir. Si calgués ho faríem, però no és la previsió. En tot cas, estem en un punt una mica elevat del rati de deute, que jo crec que seria l'òptim. I també sobre aquestes dades que diem sempre, no?, que l'endeutament per habitant a Sant Cugat és alt, però és que clar, és que Sant Cugat és un ajuntament i un municipi ric, i que té un pes, per exemple, empresarial que altres ajuntaments no el tenen. Aquí la dada important és la ràtio, no? És quin deute tenim respecte dels ingressos corrents. I aquí estem una mica per sobre del que jo voldria, però no tenim una dada disparada. I per posar un exemple, diguem-ne, una família, no sé, que ingressi, no sé, 200.000 euros a l'any, si té una hipoteca de 50.000, té una hipoteca relativament petita pels ingressos que té, no? A mi, si aquella mateixa hipoteca de 50.000 euros la tingués una família que ingressa, per dir alguna cosa, 40.000 euros a l'any, aleshores sí, aquella família té un problema greu, no? Per tant, el que compta no és la xifra absoluta, sinó la relació amb el potencial d'ingrés que té aquella família, o en aquest cas aquest ajuntament, no?
Volia preguntar-li, estic convençut almenys pel que vostè manifestava, que aquest ajuntament tindrà el pressupost aprovat aquest any,
sí,
després de molts debats en el ple municipal.
Sí.
Aquest és el calendari que vostès treballen, no?
Exacte, estem treballant amb la intenció d'aprovar en temps i forma, per primera vegada des de fa molts anys, doncs el pressupost i les ordenances fiscals. Sí, sí. Això vol dir que al setembre això ho hem de tenir ja pràcticament tancat, perquè la intenció és portar el ple ordinari d'octubre, doncs l'aprovació inicial del pressupost i l'aprovació inicial de la modificació d'ordenances, que hi haurà, hi ha ordenances que s'han d'actualitzar, però no insisteixo en el sentit d'una pujada d'impostos per cobrir un forat que hem de ser capaços de corregir per altres camins.
I després de formar govern, vostès, ha parlat amb en Pere Soler en algun moment?
No, la veritat és que no. No.
Per curiositat, després d'aquests debats que hem tingut en cada ple,
no,
en què l'economia i els números, sí, doncs han guanyat molts minuts de,
sí, que em va fer
dels continguts informatius.
Una informació de traspàs que agraeixo molt al seu assessor del Partit Socialista, del Rossend Dou, que el recordareu de les tertúlies, tu el recordaràs també perquè ha sigut company, una persona afable, i que em va fer un correu de traspàs, entenc que auspiciat per en Pere Soler, però no, la veritat és que no n'hem parlat, diguem-ne, a fons, quan ens creuem o el que sigui, ho fem amb cordialitat i ja està, però no n'hem parlat.
I encara sosté, com va dir fa uns mesos, que vostè pronosticava que caldrien 2 anys per revertir la situació actual de l'Ajuntament?
Doncs sí, 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 cada temps, sí, sí. És que, aviam, estem parlant de xifres molt importants, eh? Aquest forat és important.
No, no es les dirà aquest agost, no, les xifres?
No, les concretarem, és que allò, detallar-les,
sí.
Sí, perquè ens entenguem, clar, la dificultat està en que el pressupost no recull tot el que hauria de recollir. Eh? És a dir, hi ha àrees que ens diuen, jo tinc pressupost només fins a l'octubre.
No? O sigui, hi ha despeses que no s'han previst i ingressos que no s'han calculat.
No és que no estiguessin previstes, és que no, diguem, no hi cabien al pressupost, no? I es va dir, bueno, un patada endavant i ja ho arreglarem. I aquesta és la situació. I per tant, doncs, això ho concretarem bé i ho informarem, jo crec que amb plenitud, quan toqui i de la manera que toqui, no? Però la situació és aquesta, eh? I per tant, puc llançar l'avenç de titular si un vol, no? Però no, la situació és aquesta, ja es revertirà, la revertirem, eh? Si no, vull llançar un missatge d'alarma exagerada, eh? Però és una situació difícil, però bueno, jo crec que tenim experiència i que al final aquest ajuntament és l'ajuntament d'un municipi que és molt fort, eh? I això és el que compta, no? I que, per tant, el que hem de ser capaços d'això de mobilitzar la fortalesa de la ciutat, no per pal·liar les dificultats de l'Ajuntament, sinó per aconseguir que la ciutat, en conjunt, presti tot allò que la societat necessita. Eh? I, per tant, estem davant d'un escenari que demanda això, molta creativitat, experiència, serenitat, rigor, i també, pues, això, lideratge, no? Sobretot lideratge, per oferir una visió compartida que permeti mobilitzar esforços que vagin molt més enllà del pressupost públic, molt més enllà. I això jo crec que s'havien fet passes endavant, curtes, al meu entendre, encara amb mandats precedents. Crec que hem fet una passa enrere amb el mandat passat i que ara hem de posar molt l'accent, doncs, amb això, no? Amb mirada d'enfortir tot allò que la societat necessita rebre, comptant amb el potencial del conjunt de la ciutat.
Vostè també és, ja tanquem el capítol de números, és tinent d'alcaldia de coneixement i organització. Si pogués allò fer a vol d'ocell una mica concreta les seves tasques en aquests àmbits?
Bé, les tinences d'alcaldia sabeu que tenen regidories delegades, no? I una de les regidories delegades que penja d'aquesta tinença d'alcaldia, que tinc l'honor de liderar, doncs és la Carme Ardit, que és la regidora d'educació, també de benestar animal i també de multiculturalitat. Eh? I l'altra regidoria delegada és l'Albert Salaric, que és regidor d'empresa, és regidor d'energia, en aquest cas penjant de la Cristina Paraire, i és regidor d'internacionalització. O, per tant, aquests són els àmbits que estan inclosos dintre d'aquesta tinença d'alcaldia. Algú podria pensar quin sentit té barrejar les escoles, per exemple, en l'àmbit econòmic o empresarial, no? Doncs té molt sentit. Té molt sentit, no? Perquè estem parlant d'escoles, però també de formació professional, també d'universitats, no? I al final el coneixement és un vector de desenvolupament econòmic pel qual aquesta ciutat ha apostat ja des de fa molts anys, no? I per tant la interacció entre el món del coneixement i el món econòmic és molt enriquidora per al conjunt de la societat, eh? I això té a veure també amb la multiculturalitat i la internacionalització. Jo ja sé que estic dient coses difuses, però jo crec que és fàcil d'entendre que Sant Cugat té una composició demogràfica que, si som capaços de fer-ho bé, ens permetrà aportar moltes més oportunitats per al conjunt de la societat si articulem projectes d'aquestes, comptant molt amb la societat civil, la local, però també la molta, d'origen no local, diguem-ne, que té molt a aportar des de molts punts de vista.
I ja acabem, senyor Brugaroles, vostè és el titular polític dels recursos humans de l'Ajuntament, sí. I ara mateix doncs està afrontant, posant fil a l'agulla, doncs, aquest procés d'estabilització dels treballadors interins. Abans del 31 de desembre de 2024, les 410 persones interines a les quals afecta aquest procés haurien de deixar de ser temporals. Un 53% de la plantilla. Uh-huh. Actualment, com s'està desenvolupant aquest procés? Crec que estan en una cosa una mica lenta, però ens hem d'amoïnar?
Anem una mica endarrerits, però jo crec que tenim les condicions per afrontar el repte i solventar-lo adequadament. Eh? I que, per tant, en els terminis indicats, tot aquest procés, complicat, però ja la direcció i tot l'equip tècnic, doncs, està amb la... I també els sindicats, també ho haig de dir, amb una interlocució favorable, molt favorable, per tirar endavant amb aquest repte i amb molts altres que tenim sobre la taula en l'àmbit dels recursos humans, Perquè al final les persones que formen part de l'organització són les que tenen la paella pel mànec, no? I en el sentit de dir de si aquest ajuntament serà capaç de fer tot el que ha de fer o no, doncs depèn de, això, de si són capaços de generar un context que permeti que tothom pugui fer aflorar el seu talent, la seva iniciativa, la seva il·lusió. Hi ha un munt de talent en aquest ajuntament, eh? I per tant estem treballant amb molta intensitat també en aquest àmbit.
D'acord. Doncs senyor Brugaroles, espero que sigui còmode aquesta alcaldia accidental que està tenint aquests dies. Bueno, de
que no sigui accidentada, sobretot.
Que no sigui accidentada. Són aquestes entrevistes en les quals aprofitem una miqueta per poder conversar i conèixer aquestes àrees que lideren. De ben segur que amb el curs polític ja podrem parlar amb més propietat i fer fotos ajustades de coses que ens interessen, com són els números de l'Ajuntament. Gràcies per la seva presència.
Gràcies a vosaltres.